Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Des de 6:45 de la tarda hi ha en marxa una manifestació amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Fa ja més de 20 anys que estem rebent de manera constant impactes de les campanyes institucionals contra la violència de gènere. Veníem d'un període en el qual ni tan sols hi havia un nom específic per aquesta violència sobre la dona i es relativitzaven situacions que en absolut eren normals. D'aquí venim i com a societat, òbviament, s'ha avançat molt. No obstant això, no és tan clar cap a on anem ara. Les dades sobre la realitat de la violència de gènere en aquest 2024 són bastant alarmants. Dissabte es va produir un altre assassinat i ja van més de 40 en aquest any 2024. La inquietud augmenta, a més, quan es verifica que la major sensibilitat social sembla no haver-hi fet mella a les dades d'agressions a joves. El 16% de les joves d'aquest país asseguren haver sofert assetjament sexual durant aquest any. I si ampliem el concepte de violència física o psíquica, el percentatge puja fins al 27% de les noies d'aquesta edat. Són xifres inadmissibles que haurien de fer replantejar-nos a tots i a les institucions si l'estratègia que estan seguint és la més adequada. Per descomptat, completament eficaç, no sembla que sigui. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps que ens espera les properes hores. Demà dimarts, després del front, entrarà la dorsal anticiclònica i tornarà la calma amb una mica de mestral i també de tramuntana matinal. La temperatura davallarà de manera molt clara. Sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària. Per tant, bàsicament, parlem d'àrea metropolitana de Barcelona, a l'extrem sud, autovia A2, aturades d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà del Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona, això a l'autovia A2. I l'autopista del Garraf, la C32, presenta retencions també d'un parell de quilòmetres a Sant Boi de Llobregat i també sortint de Barcelona per aquest extrem sud. A l'autopista AP7, prou bé, aturades puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig, entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol, en direcció sud. Aturades un pèl més llargues a la C-17, d'uns 4 quilòmetres, entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Barcelona, això com us dèiem, la C-17. I anem acabant, autopista C-31, la del Maresme, diguem-ne, aturades d'un parell de quilòmetres al darrer tram, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, d'entrada a Barcelona. I ara sí, ja acabem amb la C-33, i amb la C-58, aquestes dues autopistes amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, com sempre, per la informació. I d'aquí un moment parlarem d'un sistema que s'està fent servir a la primària. Si ets pare o mare, segurament et sonarà. Si dic Innovamat, és el nou mètode per ensenyar i aprendre matemàtiques. Avui en parlem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també parlarem amb la mare d'un nen que està fent servir aquest nou mètode i la veritat és que no està gaire content. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Pero qué haces, Doc?
Una máquina del tiempo. Necesito volver a las rebajas de verano para comprar el sofá que tanto me gustaba con un buen descuento.
¿Y si en lugar de marear el espacio-tiempo aprovechas la Black Week de Galerías del Tresillo con un descuento de hasta el 60%?
Igual sí.
Relajémonos más. Llega la Black Week a Galerías del Tresillo con hasta un 60% de descuento en toda la tienda. Galerías del Tresillo.
Este Black Friday es tu momento. Reserva ya el hotel para tu próxima escapada con hasta un 35% de descuento en Sercotel. Tenemos hoteles en las principales ciudades de España. Elige el destino que prefieras y aprovecha los mejores precios del año. Haz tu reserva en sercotel.com o llamando al 930-468-161. 930-468-161. Sercotel, welcome to your best.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
En Hipoyagán, Black Friday es la palabra mágica que indica ocasión de gangas. Black Friday, Black Friday, Black Friday, la locura en precios. Fíjese, butaca relax eléctrica con tres posiciones, modelo Arcila, cuyo precio es de 590 euros, ahora 185 euros. Cómoda, práctica, para su siesta, para todo, lo nunca pensado. Butaca relax eléctrica con tres posiciones por solo 185 euros. Hipoyagán convierte los sofás en el producto estrella. Black Friday, Black Friday, aproveche esta ganga.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luisa Rodríguez.
A la primària segur que et sona Innovamat, és el nou mètode per ensenyar i aprendre matemàtiques. Moltes escoles han incorporat aquest sistema que, hem de dir, té tants defensors com detractors. No oblidem que els alumnes catalans estan a la cua en competències matemàtiques segons els resultats del darrer informe PISA. La pregunta que ens fem és si amb aquesta nova eina pedagògica, Innovamat, la situació millorarà. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs comencem pels qui defensen l'Innovamat. Partim de la base de que és un mètode més abstracte. Per fer una suma o una resta, ja no val allò de m'emporto una. S'utilitzen tècniques de salts per sumar amb quadradets o barres com si fos una descomposició numèrica. La Núria fa 6 anys que treballa amb l'Innovamat. En diu que són els nens els que fan hipòtesi i arriben de diferents maneres a la solució i totes són vàlides. Del que es tracta, com explica la Núria, és de que els nens entenguin el que fan i no memoritzin procediments.
Els infants, a partir d'aquests materials manipulatius que toquen, que estan molt ben dissenyats, poses 10 elements, en prens 2. Després també hi ha una altra manera, que és de 2 fins a 10, quina diferència hi ha. Aquesta idea de la resta com a diferència és molt complicada que l'entenguin. En el moment en què nosaltres fèiem memoritzacions, ho fèiem memoritzar, ho veiem, ho fèiem, i quan eres gran deies, fixa't, és el mateix que te'n prenguin 2 que vagis del 2 fins al 10.
És veritat que els procediments són més llargs, però com que tot és més experimental, doncs els nens perden la por a les matemàtiques. La pregunta és si tot això funciona. Doncs la Núria diu que sí, ho demostren els resultats. A la seva escola, els alumnes que van fer servir Innovamat a 6è han millorat.
I realment els resultats són millors. I el que hem observat, sobretot, és que s'ha reduït moltíssim la franja baixa. O sigui, tothom és, hi ha alguns de mitja baix, sí?, però la gran majoria és de mitjà alt i d'alt. O sigui, realment hi ha uns resultats molt millors.
Acabem d'escoltar els defensors de l'Innovamat, però també n'hi ha professors que no acaben de veure les bondats d'aquest sistema i que consideren que els alumnes no arriben ben preparats a la secundària.
I és el que pensa el Jorge Sala, que també és professor. Diu que l'aprenentatge basat en el descobriment està molt bé, però que no es creen unes estructures mentals de qualitat a llarg termini. Són procediments massa llargs i quan l'alumne arriba a la secundària, doncs té més dubtes que una altra cosa.
Son demasiado largos y es lo que te digo, que no les crea un conocimiento permanente a los alumnos, con lo que no llegan a adquirir los contenidos necesarios, como he dicho, para llegar a secundaria. Yo en mi centro tengo alumnos que me empiezan en sexto de primaria y no saben restar. A mí eso me preocupa mucho, cómo van a dar el salto. Y claro, esto luego que provoca, pues que odien las matemáticas.
L'ideal seria, segons aquest professor, barrejar mètodes nous amb els tradicionals, sobretot perquè amb l'Innovamat el paper del docent queda en un segon pla. Com que és un aprenentatge experimental, el professor adopta un rol passiu.
Estos nuevos métodos están muy bien para crear una educación de calidad, hacer que el alumno sea más activo, pero en mi opinión se tendría que mezclar más con lo tradicional. ¿Esto qué quiero decir? Que se deberían... El profesor tiene que ser siempre una persona activa. Con este método, el método del descubrimiento, con la pantalla, los alumnos se cree que van a alcanzar los conocimientos por ellos mismos de una manera activa y siendo el profesor pues pasivo. Esto significa que no es necesario un profesor que sepa de matemáticas, por ejemplo.
El Jorge, com a professor, assegura que no ha notat canvis en els seus alumnes amb l'Innovamat, en tot cas, a pitjor, i entén perfectament el neguit de moltes famílies.
¿Por qué? Porque aparte de todo esto, el Innovamat no está contextualizado. ¿Con esto qué significa? Que se ha implantado, los profesores no están formados, los métodos de Innovamat están muy alejados de los libros que tienen los mismos docentes en las aulas, y después los métodos de Innovamat también están muy alejados de los métodos que han aprendido los familiares. Por eso que luego a la hora de hacer los deberes y esto, los familiares no les pueden ayudar.
Hem de dir en qualsevol cas que hi ha eines i recursos destinats a les famílies perquè sàpiguen com funciona aquest sistema i puguin ajudar els seus fills.
Parlem amb la Noemí, la mare d'un nen de 8 anys que treballa amb aquest mètode Innovamat. Noemí, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Des de quan el teu fill treballa amb aquest nou mètode?
El meu fill va començar, ara mateix fa tercer de primària, i va ser quan va començar la primària, primer, quan va començar amb Innovamat.
Uh-huh. És un mètode nou i, per tant, imagino que deu ser difícil ajudar el teu fill a fer els deures, oi? Com ho portes?
Bueno, en un primer moment, les primeres etapes, encara bé, no? Però va ser quan va començar, sobretot amb un tema a segon, amb resta portant, sobretot, i suma, que les formes de fer són molt diferents de com ho havíem fet nosaltres de petits. Mm. I, clar, en un primer moment tu has d'entendre com ho fan, que per això fins i tot fan cursos pels pares. I després... Bueno, el que et sobta és que quan ho veus penses, és que això per mi és més enrevesat del que jo feia, no? Mm. I et sobta perquè veus que als nens en general, no? Si és més complexa i no entens, no acabes de veure quina finalitat té fer les coses que teòricament és per fer-les més simples, però en realitat és més complexa, no?
Uh-huh. Dius que els pares us han posat, diguem-ne, si voleu, un tutor, una persona que us ho ensenyi, no? Això és des de la mateixa escola?
Sí, des de l'escola, al principi de curs, t'envien un mail, que ells diuen uns webinars, que tu et connectes, són per tots els pares alhora, eh? O sigui, ho fan des d'Innovamat,
sí.
I tu et connectes a un link i des d'allà fan un curs on t'expliquen com funciona.
Uh-huh. El teu fill ha necessitat reforç d'algun professor exterior al col·le per fer servir aquest nou mètode?
Bueno, la veritat és que jo sóc de ciències, jo sóc química, i jo sí, li faig de professora al meu fill de matemàtiques.
És una sort, això, eh?
Sí, clar, en aquest sentit. Però si no, sí que... A més, estem explicant el cas, al meu fill les matemàtiques se li donen molt bé. O sigui, vull dir, no és un nen que... Mm. Però jo em vaig adonar que, sent un nen que li encanten, que té molta facilitat, que és com que se li estaven... Li estaven agafant com mania. Realment a mi em va sobtar, no? Perquè sempre havia estat una cosa que li encantava i de cop era com que... Bueno, quan tocava fer deures de mates, com que es feia una miqueta el ronso, no? I deies, pues, si amb els mates mai hem tingut cap problema, no? Mm. I era perquè era un sistema
que se li feia molt tediós, molt avorrit, molt, no? Per fer una suma havia fet 50.000 passos, no? I és com que ell ho feia tot a cap i em mirava com dient, mama, és que tot no això de les creus i els pals, no? És... I jo li feia fer feia a casa la prova, no? Sumes més complexes de la forma antiga o fins i tot de manera mental i les feia al moment. I en canvi, feia el mateix, sumes molt més simples amb Innovamat i restes portants, tu i jo, i s'equivocava, però no s'equivocava perquè no sàpiga fer-ho, sinó com el sistema és tan recargolat, has de fer tants passos, doncs són nens, els nens es dispersen, no? Es dispersava i a l'hora final, quan havia de comptar palets i creus, veies que papa, ho feia ràpid i deies, però t'has equivocat perquè has comptat malament els pals que havies dibuixat, no?
No.
I jo, clar, quan vaig veure això, vaig parlar amb la seva tutora i vaig dir, que, clar, jo m'estic amoïnant perquè és un nen que sempre li han encantat les mates i ara em trobo que se li estan fent una muntanya, que no té ganes de fer-les.
Sí, que li fa... que no està motivat.
Totalment. O sigui, et venen com que és una manera de motivar i en el meu cas ha estat tot el contrari. I, de fet, quan jo vaig dir, mira, Marc, és igual, s'ha acabat, Marc, és el meu fill,
sí.
És igual, la mama t'ho explica d'altra manera, ho practiquem d'altra manera, i jo ja he parlat amb la teva tutora, que afortunadament en això va estar d'acord, i jo li he dit que tu ho faràs de l'altra manera i que el problema ja em va dir, mama, que bé. I, bueno, de cop, un altre cop perfecte, li encanten les mates, és un nen que va molt avançat al seu nivell, però ha estat quan li vaig dir, oblida't d'Innovamat i fem com ho fem a casa. O sigui, va ser trencar amb Innovamat que ell va tornar a motivar-se.
La resta de companys de classe també els hi passa el mateix o hi ha algú que estigui superencantat?
En general, no hi ha una gran estima al sistema. A més, jo tinc amics del meu fill que tenen germans grans i parles amb els pares i et diuen és que quan arribes a secundària és un desastre. I és que arriben a secundària i tenen unes mancances de coneixements bàsics molt grans, no? I que la majoria ho detecten sobretot això, que quan fan el salt a l'ESO és un drama. És un drama perquè arriben amb coneixements que haurien de ser totalment consolidats i que no ho estan, no? Que és una cosa que jo també detecto perquè és com molt... un joc, no? Ara fem avui... Jo tinc la sensació que Innovamat seria com un extraescolar. Avui juguem a fer aquest crucigrama, no? De matar. Però no té una lògica didàctica que segueixi. Avui hem practicat la suma i la continuarem aixecant i farem problemes. No fan problemes pràcticament mai. Les mates sense problemes, jo és que no ho puc concebre. O sigui...
oh. I els professors què diuen? Perquè, clar, si han de treballar amb això, també imagino que deuen dir la seva, no? De si aquest mètode és més positiu que no pas el contrari.
Quan parles amb sinceritat,
sí,
diuen que no.
Clar.
Que no. O sigui, de fet, aquest avantatge nosaltres hem tingut, que quan hem arribat a tercer, jo, al meu col·le, quan canvien de cicle, canvien de tutor. I clar, jo havia parlat amb la de primer, però ara tenia canvi, i vaig dir, mira, que el meu fill, doncs, quan arriben les mates, ell ho fa a la seva manera, i em va dir, no t'amoïnis, a mi tampoc m'agrada, i no, home. Vegeu? Diu, de fet, a cap dels tutors de tercer. Jo vaig sobtar tant, vaig dir, i per favor, si tots ho veieu, per què no fem alguna cosa? És que això serà... És que no pot ser que tots veiem que no té cap sentit i continuem.
Està claríssim. Bueno, doncs veiem aviam com es desenvolupa tot plegat aquest mètode Innovamat. S'ha acabat allò de la cuenta de la vieja que fèiem nosaltres, estudiar les matemàtiques de la forma tradicional. Mm. Aviam què és el que passa finalment i espero que el Marc doncs li agafi el tranquillo i es motivi com la resta també de nois i noies que ho estan fent servir ara mateix als col·les. Noemí, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada i una abraçada forta al teu nen.
Oh, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Bona tarda.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jamón de bellota, 100% ibérico. Denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro. El placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
L'Institut Gutmann de Barcelona alerta de la sensació de falsa seguretat que senten les persones que es mouen amb patinets elèctrics per la via pública. Atenció, perquè durant tot aquest any han atès 10 pacients amb lesions neurològiques greus o molt greus per caigudes i impactes amb aquest mitjà de transport relativament nou. Són 9 casos més que l'any 2022, quan es va començar a comptabilitzar aquests casos. Es tracta d'una xifra que augmenta any rere any des de la irrupció d'aquest vehicle de mobilitat personal, que ofereixen un estalvi econòmic i de temps per als que el fan servir. Avui és un plaer saludar a la doctora Eulària Bertran, que és metgessa rehabilitadora de l'Institut Gutmann. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Creu vostè que aquest problema principal és la percepció del risc, que en aquest mitjà de transport és molt baixa?
Sí, en part. Jo crec que en aquest cas seria una suma de factors. D'una banda, la baixa percepció de perill. Hem de pensar que fa no gaires anys el patinet elèctric era considerat una joguina, l'elèctric i no l'elèctric. I el fet de que l'utilitzem com un mitjà de transport més, com vostè deia, no? Doncs potser més àgil, potser més, no? Més portable, més guardable... Això és algo que és relativament recent. Llavors, no només hi ha aquesta falsa sensació de seguretat, perquè culturalment venim de fa no gaire anys que era una joguina, sinó també crec que és una cosa nova, un element nou posat al mig de la circulació habitual. I com a tot element nou, crec que necessitem tots un temps, doncs, per adaptar-nos, no només a nivell sociocultural, de canvi de percepció de joguina a transport, sinó també a nivell legislatiu, per exemple.
Evidentment, el risc zero no existeix, doctora, però una de les accions que sí que podem fer per minimitzar aquesta força al risc és posar-nos al casc, que de fet fa pocs dies vam conèixer que a partir de l'1 de febrer serà obligatòria a Barcelona, i també el fet de disminuir la velocitat a la que circulem.
Exacte, sí. Al final, és el que vostè deia, a nivell... Hi ha molts... El risc zero no el podem assumir, no el podem... Bueno, no el tindrem. Llavors es tracta d'intentar controlar els factors de risc que sí que podem controlar. En aquest cas, un dels més rellevants és el tema del casc. D'altra banda tenim el tema de la velocitat, però tampoc caldria oblidar, per exemple, que el patinet estigui en bon estat. Per exemple, ser coneixedor de les normes de circulació...
Sí.
I en general es tracta de controlar els factors que sí que podem controlar.
Imagino, doctora, que algunes de les lesions, les menys greus, poden afectar la mobilitat d'alguna de les dues cames, però també hi ha algunes de les afectacions més greus que imagino que s'enfronten a coses importants, no? Com perdre la mobilitat d'arreu del cos, no?
Sí, clar, com tota la patologia neurològica, en aquest cas, depèn de la zona on afecti, pot afectar a diverses funcions, com bé vostè deia, pot afectar a una o dues extremitats, però també pot afectar a altres funcions, com poden ser la deglució, la parla, les capacitats cognitives, alteracions conductuals. Depèn de la zona on es produeix la lesió, pot afectar a diverses funcions. Grosso modo, aquí a Gutmann tenim dos grans grups. Un seria el dany cerebral, amb el traumatisme gran encefàlic, secundari a un accident, i l'altre gran grup serien les lesions medulars.
Imagino que alguna persona que hagi anat a l'Institut Gutmann, un cop entra allà, jo he tingut l'ocasió d'anar-hi un parell d'ocasions, te n'adones realment de l'important que és la vida, no? El fet de caminar, que no li donem la importància, no? I un cop estem allà, veiem que, ostres, que ens arrisquem molt la vida, eh? No tenim percepció de risc en absolut.
Sí. No només això, sinó que igual canvien una miqueta les... Poden, treballant aquí i veient tot el que pot passar, poden canviar les prioritats de la vida d'un, i fan ser molt més conscient dels perills que correm en tots els àmbits, no només amb la circulació.
Evidentment, però clar, no hi ha aquesta sensació, perquè clar, nosaltres, ho deia vostè, no? Tenim la sensació de... El patinet era una cosa de joguina, no? Que teníem de fusta i d'altres també de ferro, però que no eren per circular pels carrers, i avui en dia estem plens, ja no només dels perills que corren les persones que porten el patinet, sinó la gent que no en portem i que anem pel carrer tranquil·lament i que ens ve per darrere un patí i, escolta'm, i te'n vas al terra, eh? Conec més d'una persona que li ha passat, eh? I ha acabat greument ferida.
Sí, sí, al final és el que li comentava abans. És un nou element que tenim a la circulació i a la forma de moure'ns. Això inclou els que van o no en patinet i tota la resta, els vianants, els que van en cotxe, els que van en moto, els que van amb això. Al final es tracta que hem de conviure tots, ho hem d'intentar fer d'una manera doncs, el més segur possible. I això també forma part d'aquells canvis no socioculturals i també legislatius, no?, que van en la mateixa línia que li comentava abans.
Sí, sí, efectivament. Bueno, doncs estarem molt pendents perquè almenys la bona notícia és que a partir de l'1 de febrer serà obligatori aquest casc pels conductors de patinets a la ciutat de Barcelona, però jo crec que no cal que hi hagi una obligatorietat. Ha de sortir de nosaltres, no?, prendre mesures. És igual que si vas en bicicleta i portes un casc. Sí. Estaria bé que no hem d'esperar l'1 de febrer perquè no ens multin, sí, sinó per seguretat teva i també per la de les demés, i que recordem que això hi ha gent que agafa unes velocitats tremendes, perquè també hi ha gent que fa doncs allò, trucar el que és la velocitat perquè corri més de pressa, sí, i això òbviament de passar dels 70 als 100 km per hora estem parlant no d'un patinet sinó ja la velocitat d'un cotxe. Li agraeixo moltíssim, doctora Eulària Bertran, metgessa rehabilitadora de l'Institut Goodman, que hagi estat amb nosaltres, i gràcies per la gran tasca que fan vostès amb tota la gent que arriba a l'Institut Goodman, i que gràcies a les vostres mans hi ha molta gent que surt d'allà amb unes condicions que mai s'haguessin esperat, perquè són vostès uns cracs. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès. Un plaer.
Las 7 de la tarde, 27 minutos. Estás escuchando La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Llega el momento de los amigos de Línea Directa. Con el seguro de moto de Línea Directa no estarás solo en la carretera, ya que además de proteger tu moto, te prestan asistencia en viaje. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y ahorrarte un dinerito. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito COPE y arroba Linterna COPE, o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Espanya i sobretot Catalunya estan a l'avantguarda mundial de la mentoria social, una forma d'intervenció poc coneguda, però molt eficaç, en persones en situació de vulnerabilitat i solitud. És a dir, migrants víctimes de violència de gènere o de pobresa. En aquest sentit, més de 5.000 projectes es duen a terme a tota Espanya amb voluntaris que acompanyen i fan costat a persones que el necessiten per superar les grans dificultats a les quals s'enfronten cada dia. Et comentava fa un moment d'aquesta força que té la mentoria social a Catalunya. Avui dilluns estem posant en valor que les relacions de mentoria milloren tant a la persona que acompanya, la mentora, com a la que s'acompanya, la mentorada. D'una banda, es propicia la inclusió social, s'eleva l'autoestima i s'evita la solitud no desitjada. I per una altra, es fomenten les habilitats socials i el coneixement d'un mateix. Ens ho ha explicat a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, la Sara Camarasa, tècnica del projecte Amb tu, de l'associació Kilòmetre Zero de Tarragona. Mar Puerto.
Sí, i és que la Sara el que explica és que tots, en algun moment de la nostra vida, hem tingut una persona referent, ja fos un mestre, un pare, un germà o un amic que ens ha ajudat en moments difícils i que ens ha acompanyat a prendre decisions. Per això, des del programa, intenten provocar les relacions que no es donen en una societat cada cop més individualista. La majoria dels programes de mentoria social se solen centrar en moments de transició, com ara ve el pas de la primària a la secundària, joves extutelats que han d'enfrontar la vida adulta, persones migrants que arriben a una nova cultura o dones que han sobreviscut a la violència domèstica i han de començar noves trajectòries. Camarasa destaca que l'experiència permet, sobretot, que els joves augmentin el seu cercle social i, per tant, les seves oportunitats en tots els sentits.
Reforçar tot l'àmbit formatiu, laboral, de vivenda, de territori, d'idioma, un suport emocional. En el projecte amb tu, el jovent tenen els seus referents educatius, però busquem una relació informal, no? Llavors, en general, podríem dir que la mentoria, l'objectiu és un acompanyament informal segons la finalitat de cada persona usuària.
A més, explica que l'experiència els hi serveix també als mentors per créixer personalment i per adonar-se que hi ha coses que formen part de la nostra vida que donem per fet que tothom les ha tingut i no és així. De fet, pràcticament tothom pot ser mentor o mentora.
Qualsevol persona major de 30 anys, en el nostre cas, que tingui una implicació social, molt important també, no?, que tingui temps lliure, és a dir, persones que treballin, estudin, però que tinguin aquesta disponibilitat, que tinguin consciència social, que no siguin racistes, que vulguin acompanyar persones empàtiques, que tinguin, no?, una comunicació fluida.
A Tarragona, l'associació Quilòmetre Zero treballa la mentoria social des de l'any 2013. El programa Amb tu està en la seva 6a edició i actualment estan formant 25 parelles de joves extutelats o en situació de vulnerabilitat i adults. El Sat Rouat és un jove mentorat del projecte Amb tu i explica com els va conèixer i com va arribar fins a ells.
La primera vez como conozco el programa, conozco de una mujer que se llama Sara. Y me ha explicado lo del proyecto y todo, y me interesaría, porque es un mentor, es buena idea, porque si no tienes nada de un país, no sabes la cultura, no sabes nada, te dan un mentor que te ayude para conocer la ciudad, la cultura, la idioma, mejorar de estudios, sabes que vas a hacer un futuro bueno.
A més, ell és del Marroc, té 19 anys i diu que gràcies a la mentoria està començant a aprendre català a través de diverses activitats del dia a dia per poder trobar una feina.
Hemos hecho unas actividades, parlo con el català para mejorar la idioma mía, buscar con él un trabajo, me ayuda también para aprobar exámenes de pruebas camp para hacer un ciclo de grado medio.
No obstant això, el motiu principal que l'ha portat fins aquí, a banda de buscar un futur millor, afirma que és per aconseguir també ser jugador de futbol.
Es un poquillo bacala, ¿eh?
Exagera un poquito Lewandowski.
Tito, 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 ¿no?
Es todo lo que ocurre en la Champions.
Es un poco abajo, un poco arriba.
Se queda en COPE.
Un poquillo, pero no es nada, ¿eh?
Este martes, desde las 6:30 de la tarde.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Esparta de Praga, Atlético de Madrid. Barcelona, Brest.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vaya noche de Champions.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, sister, ya he conseguido el décimo de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo, aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. Besos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Hoy en la Linterna COPE Cataluña y Andorra os vamos a contar la historia de Bernat Escolano. Él de pequeño no jugaba en un parque, no. Él jugaba en el desguace de su familia. Era, podríamos decir así, como el patio de su colegio. Se pasaba horas y horas saltando y brincando entre coches. De hecho, creo que aprendió a conducir en el desguace y también a derrapar. Hoy conocemos la historia de su propia voz, Bernat Escolano, que es director de innovación de Reciclauto, y además podemos decir que Bernie, el del desguace, es su alter ego en Instagram y en TikTok, que se dedica a difundir las entrañas de lo que es un desguace. Bernat Escolano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Montse?
Gracias por atender nuestra llamada. Oye, cuéntame cómo empieza tu historia, porque imagino que esto de los desguaces viene de generación en generación. Yo no sé si Josep, tu padre, era el que te llevaba a jugar allí al desguace cuando eras pequeño.
Pues efectivamente, aunque nosotros venimos de familia panadera, mi abuelo y toda su familia pues eran panaderos, de pronto pues pasaron a la rama de la mecánica, de la automoción, y mi abuelo ya fundó un desguace en Mataró, donde también empezó Reciclauto. Y años más tarde, mi padre Josep María, mi tío Jordi y mi abuelo, pues los tres fundaron el desguace tal y como lo conocemos a día de hoy, Reciclauto, en el 94. Sí. Y esto fue un año antes de que yo naciera. Entonces yo no pude estar para poner la mesa en ese momento. Sí. Pero bueno, desde pequeño pues siempre había crecido y había pasado los veranos allí, pues cuando podía, pues iba. Al principio no es que fuera tampoco algo que yo valorara, de decir, hostia, qué guay poder estar aquí. Simplemente era mi realidad, ¿no? Más allá de esto. Y con los años, pues, llegó el punto de que los veranos pasé de saltar de coche en coche a romper bombillas de los faros y de los pilotos de los coches, aprender a romper cristales, hasta el punto en el que ya era, pues, prácticamente un operario más, ¿no? Con mi nivel justo de mecánica, pero era un operario más de verano.
Pero tu idea no era, Bernat, quedarte ahí en el negocio y seguir con el desguace, ¿no? Lo tuyo era estudiar en el extranjero y te fuiste a estudiar ingeniería mecánica.
Exactamente. Yo nunca había tenido en la mente el hecho de estar en el desguace. De hecho, yo siempre de pequeño decía que quería ser mecánico de MotoGP, porque también las motos han estado... Bueno, de hecho, antes de nacer ya tenía la moto preparada en casa, imagínate.
Sí.
Así que este era pues mis pequeños sueños, ¿no? Por decir algo, alguien quería ser astronauta, otros jugadores de fútbol, yo pues mecánico de MotoGP. Hasta el punto en el que dije, pues no me llama todo esto, decidí seguir estudiando. Y siempre mi padre me decía, hostia, pues yo hubiera querido que estudiaras una administración y dirección de empresas, algo así con... Bueno, lo típico que los padres se preocupan por los hijos, pero yo me decanté por la ingeniería mecánica, que no tenemos que confundir con la mecánica pura y dura.
Exacto, porque fuiste diseñador de instalaciones de lavabos de coches.
Correcto, sí. Bueno, he hecho un poco de todo, pero me decanté mucho por el diseño 3D, el diseño 3D mecánico, puramente dicho. Estuve diseñando moldes de inyección de plástico, y bueno, desde aprendiz hasta pues diseñar prototipos y tal. Incluso tengo a medias mi propio proyecto de diseño de zapatillas hechas con caucho reciclado de neumáticos, que está ahí por ver la luz algún día. Pero bueno, de pronto, pues un día nació, y aquí permíteme que pase ya a la siguiente fase.
¿Sí?
Nació pues la inquietud o la necesidad por parte de Reciclauto de ampliar la empresa, literalmente duplicar la empresa adquiriendo otra empresa de la competencia.
¿Sí?
Y fue cuando mi padre, pues como hijo suyo, un día me dijo, oye, mañana ven que te voy a enseñar una cosa. Y me enseñó lo que a día de hoy es pues nuestro principal almacén logístico. Y fue cuestión de 24 horas, literalmente, de un domingo por la mañana a un lunes al mediodía, que yo le estaba llamando para decirle, oye, quiero formar parte de esto.
Oye, además hay algo muy bonito, que cuando empezaste a formar parte de esta aventura se lo contasteis a tu abuelo, a José María, horas antes de que muriera, ¿no? Al menos pudo irse sabiendo que tú ya tenías un papel en la compañía.
Esto es el plato más emocional y más delicado de la historia, y es que efectivamente esto fue un día 7 de febrero que yo le pedí a mi padre formar parte de la empresa, y el 14 de febrero, horas después de contárselo, pues mi abuelo nos dejaba. Y la verdad es que tiene un factor muy muy emocional, muy muy emotivo, ¿no? Y a día de hoy pues aún se me iluminan los ojos cuando pienso en ese momento, pero realmente es un recuerdo feliz.
No me extraña. Oye, vamos a romper mitos. ¿Es verdad que la gente que tenéis un desguace, estáis forrados o no?
Estamos forradísimos de felicidad, porque si fuera de dinero no... Mira, hoy precisamente estaba pensando, mientras comía, sí. y no es broma, te lo digo de verdad, en plantear un vídeo, uno de mis vídeos, sobre abrir el melón de que la gente se piensa que al fin y al cabo nos aprovechamos de todo, ¿no? Es que, claro, os traemos el coche y vosotros hacéis como los cerditos, ¿no? Que les sacáis todo, con perdón, ¿no? A los pobres animales, pero sí, claro, intentamos aprovechar al máximo lo que podemos, pero no deja de tratarse de que el vehículo fuera de uso, un coche al final de su vida útil, es un residuo peligroso, que se tiene que gestionar, que no se puede abandonar en la calle, y nosotros... dejando de lado el hecho de que no somos una ONG, somos una empresa, y la característica principal de un negocio, de una empresa, es generar beneficio. Entonces, partiendo de esta base, nosotros gestionamos este residuo y lo que hacemos es pues separar todos los elementos, ya sean los contaminantes, ya sean los que tenemos que pagar por gestionar, los que nos pagan por gestionar, como podría ser la chatarra al final, y también pues las piezas a las que les podemos dar una revalorización y entrar a formar parte pues de la mítica economía circular, dejando de lado el greenwashing, pero sí, al fin y al cabo somos una empresa que basa su economía o su actividad en la sostenibilidad y la economía circular. Vamos, por lo tanto,
tú lo comparas como con la lucha contra el desperdicio alimentario, ¿no?
Básicamente, y puse un ejemplo en el último artículo que salió en uno de los medios de prensa escrita, que es la similitud con una manzana. Es decir, si tú le pegas un mordisco a una manzana y la tiras, o la manzana está fea y la tiras a la basura, esa manzana sigue teniendo un potencial, sigue pudiendo alimentar, aunque a lo mejor ya nadie la quiera, pero si resulta que esa manzana la cogemos, la limpiamos, la desinfectamos, lo que sea, y le volvemos a dar una segunda vida, pues a lo mejor alguien que tiene hambre y que no puede permitirse una manzana entera, puede seguirse alimentando, ¿me explico?
Sí, sí.
Pues vamos a mirarlo desde este punto de vista. Y ya no solo enfocado a un público, un segmento de clientes con una capacidad de adquisición pues relativamente baja, sino también a otros segmentos con escasez de producto. Vamos a hablar de los coches clásicos, vamos a hablar de vehículos con despieces descatalogados. Ya no hay recambio de esto.
Cierto.
Exacto.
Cierto. Oye, ¿cuándo llega el momento de que decides convertirte en Bernie del desguace, ese alter ego tuyo en Instagram y en TikTok?
Pues vamos a remontarnos a un par de años antes de lo que pasó, incluso tres, justo antes de la pandemia. A mí siempre me ha llamado mucho el tema de las redes sociales, la comunicación, dejando de lado pues que los ingenieros no es que seamos grandes comunicadores de nacimiento, pero a mí sí que me ha gustado mucho y siempre me ha interesado pues aprender, ¿no? cosas nuevas, sobre todo de marketing. Y empecé pues un perfil de TikTok personal de bromas, de humor, vamos a llamarlo así. Y bueno, ahí aprendí bastante a nivel comunicativo, a nivel de cómo retener la atención de la audiencia. Y bueno, dentro de mi pequeño mundo, pues estaba funcionando bastante bien. Es un perfil que pues en cuestión de 3 o 4 meses subió a más de 30.000 seguidores, y esto pues en su momento era bastante bien, contando el tipo de contenido que hacía.
Sí.
Hasta el punto en el que cuando vi que me pasé 6 horas para grabar un vídeo, dije, esto no es a lo que me quiero dedicar y no quiero que se me identifique por esto.
Claro.
Y lo dejé ahí. Sí. Simplemente se quedaron estos conocimientos dentro de mi cabeza. Y siempre quise poder plasmarlos en alguna otra cosa, hasta el punto en el que llegó pues un día que desperté por decir algo y dije, hostia, si tengo estos conocimientos, tenemos una necesidad que es mostrar al mundo lo que estamos haciendo y obviamente también pues aumentar nuestro alcance, porque estamos operando a nivel mundial, es decir, tenemos ventas en Madagascar, en Nueva Zelanda, en Islandia. Entonces llega a este punto que uno dice, vale, pues vamos a intentar potenciar con los pocos recursos que tenemos. Somos 20 personas en la empresa, no tenemos tanto dinero como para permitirnos campañas de marketing. Pues bueno, vamos a hacer una cosa que no sea vender, sino que sea crear comunidad, enseñar lo que estamos haciendo y que la gente realmente se interese por lo que es este sector. Y a partir de ahí, pues, empecé un día, me puse delante de la cámara y cuando ahora veo los vídeos de hace 5 meses, el 19 de septiembre fue el primer vídeo, pues a ver, un poquito de vergüenza me da sobre mí mismo, porque he ido avanzando bastante,
fue
no buscar la perfección y lanzarse a la acción.
Claro. Oye, ¿y qué es lo que haces? Vas explicando qué es lo, las, digamos, que nos enseñas las entrañas de un lugar como es un desguace, ¿no?
Correcto. El principio y la idea inicial era enseñar los vehículos que nos van entrando. Pues hoy nos ha entrado este vehículo y yo te lo enseño, ¿no? Esa es la frase mítica de mis vídeos. Pero de ahí fue pasando a, vale, vamos a analizar realmente cuál es la necesidad, cuáles son los dolores de las personas que miran, ¿no? Los pain points de las personas que miran estos vídeos, y vamos a intentar conectar un poco más con ellos. ¿Qué les interesa? Pues, por ejemplo, ayer subí un vídeo sobre maneras de romper un cristal de un coche desde dentro. Imagínate que te quedas atrapada en un coche por cualquier razón y con cosas que tengas dentro del coche, ¿cómo romper el cristal? Pues bueno, vamos a probar si el mito de la hebilla del cinturón para romper un cristal funciona o no. Bueno, cosas así, cosas curiosas, que al fin y al cabo nosotros rompemos los cristales. No es que estemos tratando mal los vehículos, sino que para reciclarlos, la manera más rápida es romper el cristal y recoger los añicos.
Oye, para encontrarte en Instagram y TikTok ponemos Bernie del Desagüe y ya está.
Bernie del Desguace, tal cual.
Bernie del Desguace, y ahí apareces. Oye, ¿el perfil de la gente que te sigue, hay de todas las edades o estamos, claro, TikTok es para gente más joven, pero parece, a lo mejor de nietos a abuelos le dicen, oye, mira esta página y tal, ¿no?
Te sorprenderías, sobre todo cuando he subido algún contenido relacionado con coches clásicos. Me ha llegado a sorprender estar chateando por las mismas plataformas con personas jubiladas.
No me extraña. Porque
me ha llegado a sorprender.
Bueno, pues es que debe dar una pena cuando tenéis que desguazar un coche de estos antiguos clásicos. Vamos, ya me lo imagino.
Pero bueno, también yo lo intento transmitir de forma que a veces tener un donante permite que muchos otros vehículos sigan rodando.
Efectivamente. Entonces,
la otra cara de la moneda.
Bueno, pues está clarísimo que hace falta más pedagogía sobre lo que es un desguace. Ahí está Bernat Escolano, director de innovación de Reciclauto. El alter ego es Bernie del Desguace, seguirlo en Instagram y TikTok. Y es una maravilla. Oye, algún día me gustaría poder hacer un programa en directo desde un desguace. Cualquier día te llamo y quedamos y lo hacemos.
Estás más que invitado.
Bernat, gracias. Ha sido un placer. Y seguiremos hablando. Un abrazo.
Muchas gracias, Montse. Un abrazo igualmente. Chao.
COPE Cataluña y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Este Black Friday
Friday es tu momento. Reserva ya el hotel para tu próxima escapada con hasta un 35% de descuento en Sercotel. Tenemos hoteles en las principales ciudades de España. Elige el destino que prefieras y aprovecha los mejores precios del año. Haz tu reserva en sercotel.com o llamando al 930-468-161. 930-468-161. Sercotel. Welcome to your best.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar, que además de eliminar la cal y el cloro, podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza, y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208, y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
COPE Cataluña y Andorra.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de Cap d'Any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I ho dèiem a l'inici del programa de la Linterna. Avui, Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les Dones, amb unes xifres que lamentablement no paren de créixer. En el que portem d'any, 13 dones han mort a Catalunya víctimes d'aquesta violència masclista. I els Mossos d'Esquadra han rebut en els primers 6 mesos d'aquest 2024 gairebé 2.000 denúncies per agressions sexuals. La majoria a Barcelona i a l'àrea metropolitana i de l'àrea policial del Baix Empordà. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, és una jornada avui de protestes. S'han fet actes arreu de Catalunya, com la manifestació que ara mateix està en marxa al centre de Barcelona i que reivindica polítiques públiques i recursos per protegir les víctimes de les violències masclistes. Hi ha moltes dades, moltes xifres que conviden avui a la reflexió. Per exemple, que s'han disparat les actuacions del torn d'ofici per casos de violència masclista o de gènere. 7.800 per violència de gènere i unes 2.000 per violència masclista. Això suposa un increment del 122% respecte al 2021. Unes xifres inassumibles que demostren quina és la magnitud del problema. La Carmen Valenzuela és diputada del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Les actuacions per dia són 33. Imagineu-vos la quantitat de denúncies que hi ha per dia pels advocats que som. Les dades que tenim fins ara de l'any 2024 representen un increment, perquè això anem increixent-ho, d'un 5,58% sobre les designes realitzades en el mateix període. És a dir, que anem cap a dalt.
Els advocats destaquen la importància de que el torn d'ofici arribi a totes les víctimes. Amb la llei a la mà, les víctimes de violència de gènere tenen dret a la justícia gratuïta, mentre que les de violència masclista només hi tenen dret si compleixen uns requisits. També reivindiquen els advocats que les víctimes tinguin accés a assistència psicològica.
Jo crec que a part de tenir un advocat i una advocada, haurien de tenir una assistència psicològica. Això és molt important. Nosaltres som lletrats, lletrades, juristes, i podem aconsellar, i després de la nostra experiència, que no és val a dir, podem aconsellar, les coneixem, les recolzem, les orientem, però no som psicòlegs. I les dones que van a una comissaria, ho dic per experiència perquè portem, totes tres portem aquests temes, i per experiència de fa 20 anys, les dones arriben molt malament, quan decideixen declarar.
El sistema de salut va detectar gairebé 11.000 casos de violència masclista contra les dones el 2023, un 5,2% més que l'any anterior. La xifra inclou casos amb diagnòstics de sospita i també confirmats. Les dones més afectades són les de la franja d'edat, que va dels 15 als 44 anys, i el 85% dels casos pertany al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000 euros anuals.
Com dèiem, és un dia de protestes, de trencar el silenci i de fer molta pedagogia perquè tots nosaltres siguem corresponsables a la lluita contra aquesta xacra.
I aquest migdia s'ha fet a la plaça Sant Jaume l'acte institucional amb motiu d'aquest Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, reivindicant precisament la necessitat de treballar conjuntament per erradicar aquest tipus de violències. 8 de cada 10 dones a Catalunya han patit o patiran algun tipus de violència masclista i és imprescindible el consens polític i social. Ho diu la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Davant tota aquesta situació de degoteig constant, de vides trencades pel masclisme, per la violència exercida vers les dones, faig una interpel·lació a cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Quina és la posició que volen tenir? Una posició passiva, de no va amb mi, de m'ha anat massa lluny, o una actitud activa, perquè tots som agent del canvi i necessitem mobilitzar consciències, no? Quina és la postura que vols tenir com a ciutadà i com a ciutadana davant aquesta situació? I jo crec que necessitem moltes persones compromeses.
I per la seva banda, la regidora de Feminismes de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha reivindicat el dret de les dones a poder gaudir amb normalitat de l'espai públic sense la por a ser agredides.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Que vagi molt bé. Fins demà.
I la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, en la veu de José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Un altre partit sense poder veure, la Minyamal, no?
Sí, i en aquest cas de Champions contra el Brest, després de l'absència de la Minyamal a Vigo, en aquest partit de balaïdos de Lliga. Demà el Barça, la Champions, tampoc podrà comptar amb el jove davanter blaugrana. Els detalls d'aquesta absència i de la roda de premsa de Hansi Flick els té l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Bona tarda, Gil. La notícia és que Lamine Yamal seguirà de baixa. Hansi Flick no podrà comptar tampoc amb Yamal, ja s'està començant a parlar de Yamal dependència, perquè sense ell a l'11, 3 ensopegades del Barça. Demà hauran d'intentar guanyar sense Lamine i també sense Balde, que tornarà a causar baixa lateral esquerra, no s'ha recuperat de les molèsties. Veurem si aposta Flick per Gerard Martín o bé per Héctor Fort a cama canviada. Un Hansi Flick que va esbroncar els seus futbolistes després de l'empat a 2, el mateix vestidor de balaïdos, però avui ha volgut donar un missatge més amable, reforçant la qualitat dels seus futbolistes i parlant de la importància canviada amb la imatge per seguir en la bona línia en Champions, on el Barça és sisè, però atenció, rep l'equip revelació al Brest, que és quart.
We follow.
Nosaltres seguim el nostre camí i així és com nosaltres avancem. I penso que a tothom li sembla bé i els jugadors també saben on hem de millorar. És normal, parlem d'aquestes coses i sempre donem aquesta confiança als jugadors, sempre veiem les situacions des d'un punt de vista positiu, perquè, com he dit, hem d'aprendre de totes les situacions. Un cop més, és un equip jove i fins ara ho hem estat fent molt bé. Els darrers partits no tant, però estic segur que en podrem aprendre les lliçons corresponents.
Aprendre a viure sense Lamine Yamal i aprendre a guanyar partits sense Lamine Yamal. L'apunt del conjunt francès, per on passa Víctor Navarro?
Un Brest que ja ha entrenat a Montjuïc, l'escenari demà d'aquest partit de Champions. Un Brest invicte, l'equip francès. No ha perdut cap partit en aquesta Champions. 2 empats i 2 victòries. És quart a la classificació, 1 punt per damunt del Barça i 2 punts per sota del Liverpool, que és el líder d'aquesta Champions abans que comenci aquesta jornada. 3 baixes pel Brest, Lesmelo, Bradley Locu i Koubali. A més, tindran 2.600 aficionats que ompliran la zona visitant de Montjuïc.
Doncs anem a veure què dona de si aquest Barça-Brest de demà, Lliga de Campions, on el Barça podria consolidar-se en aquesta zona dels 8 primers d'aquesta fase de lligueta.
Jo escoltarem aquí a la cadena Copi i a l'Espanyol empatitza amb el petit Gorka.
Sí, parlem d'aquest nen. S'ha fet viral a les xarxes el vídeo on a l'entrada de Montilivi li aconsellaven a la seva família que, bueno, li deien més aviat que no podia entrar a la zona de l'afició local amb distintius de l'equip visitant, aplicant la normativa de partit d'alt risc. Doncs bé, l'Espanyol convidarà aquest jove seguidor de 5 anys a veure un entrenament i un partit després d'aquest embolic que s'ha format sobretot a les xarxes. A més, després del 4-1 hi ha convocat una manifestació dijous per part de seguidors blanquiblaus davant del consulat xinès a Barcelona per protestar contra, la gestió de Chen. I pel que fa al Girona, doncs Mitchell ha estat escollit entrenador del mes de novembre per part del jurat de la Liga. mentre que estem pendents del viatge demà del conjunt gironí, que jugarà dimecres a camp de l'Sturm Graz a la Lliga de Campions.
I a què ha fitxat el Barça de bàsquet?
Doncs a un base per cobrir l'absència fins a final de temporada de Nicola Provítola. És un jugador amb experiència, ja va estar unes quantes temporades a l'ACB, es diu Raulzinho Neto, i aquesta és la seva veu.